Bon dia, l'ACO veu el Black Friday com una oportunitat de fer-se visibles, tot i que la campanya en si no els beneficia.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Bueno, el Black l'afrontem d'una manera que és un plus, diguéssim, per al client, no? Perquè el petit comerç, la veritat, cada vegada tenim els marges més petits i campanyes com aquestes pues, no ens funcionen gaire bé, diguéssim, per nosaltres, no? Però els clients sí, perquè troben ofertes. Tenim aquest nom per també tenir-ho a la nostra ciutat i això faci que no vagin a aquests centres comercials i grans ciutats, sinó que es quedin, que també puguin aconseguir aquest descompte. Compte.
És la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, qui ha assegurat que la majoria de comerços faran alguna oferta. També diu que la tardor ha anat tirant bé pel que fa a vendes, tot i que no està fent el fred necessari per vendre més. De seguida repassem i ampliem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 29 de novembre del 2024 i el dia, com sempre, té més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Encara amb el Black Friday, l'Agència Catalana del Consum desplega una campanya per controlar els preus dels productes a més de 80 empreses durant aquest Black Friday. L'any passat, la Generalitat va controlar els preus de 55 empreses i va obrir 41 expedients sancionadors. La campanya del Black Friday comença avui divendres i s'allargarà també fins dilluns amb el Cyber Monday. El director de l'Agència Catalana del Consum és Isidor García.
Bé, nosaltres intentem comprovar bàsicament les condicions de venda de productes. Publicitat, que sigui correcta i adequada i veraç, i evitar publicitat enganyosa. I també, no només l'Agència Catalana, sinó que el Departament, a través de la Direcció General de Comerç, també ha endegat una altra campanya de comprovar en els establiments actuacions que puguin afectar la competència deslleial.
En successos us avança Ràdio Olot, l'atropellament a la plaça Clarà a la ciutat d'Olot. Una persona ha estat atesa pel SEM quan faltaven uns 10 minuts aproximadament per les 12 del migdia. De moment és la informació que coneixem. El dia que també és notícia que presenten la nova gamma de productes gastronòmics sostenibles. Coincidint amb el 10è aniversari de la plaça Mercat d'Olot, s'ha estrenat el resultat del projecte MIMBA. Es tracta d'una iniciativa que es basa en donar una nova vida als aliments, reduint el malbaratament alimentari. Cada parada de la plaça Mercat guardarà aquests productes i s'establirà un circuit de recollida conjunt. L'encarregat de desenvolupar aquestes games ha estat el xef Pere Planagumà.
La plaça Mercat una altra vegada va un pas més enllà en quant a la sostenibilitat i la mimba que genera ella mateixa. Jo des d'una perspectiva de cuiner el que he fet és desenvolupar uns productes amb la mimba que el mercat genera. Són unes mimbes de proteïna, de la carn, del peix, dels llegums i està traduït en 6 productes.
Meteoròlegs catalans denuncien que es critiqui la tasca de l'AEMET durant la Dana a la Comunitat Valenciana. Defensen que la informació facilitada va ser perfecta i que es va fer una feina precisa. Es mostren descontents davant l'aparició de notícies falses i la intenció de dur la gestió de l'Agència Estatal de Meteorologia per la via judicial. Creuen que aquests atacs volen ser una cortina de fum davant la mala gestió que s'han fet en certes institucions. Un dels membres de l'AEMET és Luis Mi Pérez.
I hem vist que aquesta gestió de la catàstrofe ha estat nefasta. Des del minut 1 o des del segon 0, i bona mostra doncs, són totes les informacions que van sortint. El que passa és que, com potser les persones o els estaments, institucions, en aquest cas no sabem si del País Valencià o de l'Estat, doncs, que no han fet bé la seva feina, intenten enterbolir, doncs, fent, podríem dir, cortines de fum.
Els vermuts musicals s'incorporen a la Fira del Pessebre d'Olot, que se celebrarà del 6 al 8 de desembre. Es duran a terme més d'un centenar de propostes, parades de pessebres i activitats que estaran repartides pels diferents espais de la ciutat. Aquesta fira representa el tret de sortida de la campanya de Nadal. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Olot és Estanis Baireda.
Tenim una mica l'estructura que ja hem anat fent cada any, de tenir la fira repartida en diferents espais per poder donar joc a tots els comerços i a totes les activitats que hi ha en els diferents espais. Continuem centrant molt, i l'anomenem Fira del Pessebre perquè podem disposar d'una bona colla de parades d'artistes que plantejaran propostes de figures de pessebre tradicionals del pessebrisme català, i ens sembla que aquest és un element diferenciador respecte a altres fires que es poden fer al país.
I encara més fires, Besalú acull aquest cap de setmana la 31a Fira de la Ratafia. Dissabte serà el torn del concurs i diumenge de la resta d'actes. Es tracta d'unes dates ja consolidades al municipi i que des del consistori qualifiquen com una de les més especials. Hi assisteixen visitants d'arreu buscant descobrir nous sabors de la ratafia, un licor que té adeptes de molts punts de Catalunya que també venen aquests dies a Besalú com a productors. La tècnica de l'Ajuntament de Besalú és Maria Fauró.
Per nosaltres és una de les fires més entranyables que tenim. Besalú és un lloc turístic i fem moltes fires durant l'any, però aquesta fira ens dona un plus, un reconeixement a un licor que és tradició a tot Catalunya, però que evidentment a la comarca de la Garrotxa ho és, i pues, es fa palès perquè la gent de Besalú participa en aquest concurs que fem cada any.
I en esports... En esports, la Unió Esportiva Olot visita l'Europa de Dai Benítez. Serà un partit especial per Pedro Dolera, que va ser entrenador del conjunt barcelonès durant 6 anys. Els olotins hi arribaran amb un equip plegat de baixes, algunes de molt sensibles, com les de Marc Mas. Escoltem el tècnic de l'Olot, Pedro Dolera.
Bueno, és un equip que és capaç de fer el millor i el pitjor. És a dir, crec que és el més golejador i el més golejat. Té jugadors molt verticals, és un equip que juga molt directe i que va per feina. I que al camp seu pues, bueno, crec que portaven 2 anys sense perdre, solament havien perdut amb nosaltres l'any passat a Copa Catalunya i aquest any amb el Lleida, Sant Andreu encara no ha acabat.
I del futbol a la bici, la Volta a Espanya arriba a Olot per primer cop. Els millors 200 ciclistes del planeta sortiran des de la ciutat el 28 d'agost del 2025. Seran la 6a etapa de la competició que anirà cap a Andorra, on hi haurà la primera arribada anal de la cursa. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, celebra aquest fet.
Perquè a més el moment de la sortida és especialment atractiu en el sentit que els corredors arriben 2 hores abans i interactuen doncs, amb l'afició, amb qui tingui ganes de fer-se fotografies amb ells, de signar autògrafs, de veure com fan l'escalfament previ a la sortida. Això no havia passat mai a la nostra ciutat i la veritat és que és, per als amants del ciclisme és una notícia molt, molt bona.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món... Doncs a Catalunya, Espanya i el món, la factura de la Dana, les obres de protecció que no s'han fet i com s'han multiplicat els costos. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer va presentar el primer pla per desviar part del cabal dels barrancs del Pollo i la Saleta cap al riu Túria ara fa 18 anys. Mazón contra tothom, la lluita pel relat i les responsabilitats de la catàstrofe de la Dana. El president valencià s'ha enfrontat amb ministres, l'AEMET, la Confederació del Xúquer i la UME per la gestió de la crisi per la Dana. L'hora de mesurar l'entusiasme al PSOE arrenca un Congrés Federal sense rival per a Sánchez. El cas Coldo, el finançament singular i els relleus territorials marcaran un conclave en què Pedro Sánchez s'esllarà una dècada de lideratge al partit. L'Euríbor torna a caure al novembre i porta una altra rebaixa que revisi la hipoteca. La rebaixa de tipus incideix en el mercat immobiliari i facilita la firma d'hipoteques noves. En successos, detingut un capellà a Barcelona per tocaments sexuals de 2 joves, un de menor. Els Mossos van rebre 2 denúncies el 15 de novembre i la detenció del rector de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat al districte d'Horta-Guinardó es va fer aquest dijous. Pel que fa en l'àmbit internacional, cadena perpètua per a un dels pitjors pederastres d'Austràlia que treballava en escoles bressol. Ashley Paul Griffith va abusar sexualment d'unes 70 nenes entre el 2003 i el 2022 en més d'una desena de centres infantils.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest divendres ens porta fred novament, la temperatura pràcticament no ha canviat, grau amunt, grau avall. Per exemple, a Olot mínima de 1 a 3 graus positius, lleugerament més alta que ahir. A Vic 0 graus, ha pujat mig grau. A la Vall d'en Bas també s'arriba pràcticament als 0 graus, o per exemple, temperatura mínima de 0 a Vic. Les més baixes a la Cerdanya, novament a Das, a l'aeròdrom, 4,5 negatius, amb una forta inversió tèrmica perquè tenim temperatura positiva a totes les muntanyes, 4 graus a 2.500 metres a la Tosa, 0 graus, 1 grau a la Vall de Núria, però en canvi també temperatures altes, 7-8 positius, dalt de tot el Montseny. Es nota doncs aquesta inversió tèrmica molt marcada. 1 grau sota 0, Sant Pau de Segúries, per tant el fred és viu a comarques interiors, ha arribat també a mig grau sota 0 a Girona, o valors de 4-5 graus a la Costa Brava Central, l'àrea del Baix Empordà. Tot això amb un cel serè, algun núvol prim aïllat, i avui a la tarda poden aparèixer alguns núvols baixos costaners. Boidina, algun petit banc de boira, però no tant com ahir. No hi ha tanta boira com ahir. Bé, avui un dia doncs marcat pel sol i aquesta temperatura contrastada. De dia podem tornar a superar els 19 o 20 graus, com va passar ahir a Olot o a la Vall d'en Bas, o es va arribar als 21 graus a Mieres. O sigui, la temperatura de dia és pràcticament primaveral amb aquest anticicló, que especialment en muntanya no és gaire fred. A les valls sí, que en zones més poblades es nota més fred de matinada. I el cap de setmana, que ve marcat novament per aquest anticicló, que no se'n va, per tant, temperatures similars o lleugerament més baixes a muntanya, i destaquem que seguirà la inversió tèrmica. Per tant, de nit seguirà fent fred, ambient assolellat tant dissabte com diumenge, i alguns núvols baixos que poden fer la guitza cap a la Costa Brava, amb estones de cel gris, i de dia potser aquí baixa la temperatura, al voltant dels 15, 16, 17 graus. Però, novament, a l'interior, punts del prelitoral es poden fregar els 18 o 20 graus. En definitiva, un temps marcat per l'estabilitat en aquest tram final de novembre i desembre que començarà eixut, de moment.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja el nostre tema de portada. L'ACO veu el Black Friday com una oportunitat de fer-se visibles, tot i que la campanya en si no els beneficia. Ho assegura la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, qui ha assegurat que la majoria de comerços faran alguna oferta. També diu que la tardor ha anat tirant bé pel que fa a les vendes, tot i que no està fent el fred necessari per vendre més. Gerard Puigdemont.
Els comerciants d'Olot afronten aquest Black Friday com una oportunitat de reivindicar els productes que s'ofereixen des del comerç local, tot i que en el fons els botiguers creuen que aquest tipus de campanyes no estan pensades per ells. En parla Anna Planella, presidenta de l'ACO.
Bueno, el Black l'afrontem d'una manera que és un plus, diguéssim, per al client, no? Perquè el petit comerç, la veritat, cada vegada tenim els marges més petits i campanyes com aquestes pues, no ens funcionen gaire bé, diguéssim, per nosaltres, no? Però els clients sí, perquè troben ofertes. Tenim aquest nom per també tenir-ho a la nostra ciutat i això faci que no vagin a aquests centres comercials i grans ciutats, sinó que es quedin, que també puguin aconseguir aquest descompte.
Per això des de l'ACO asseguren que molts comerciants posaran només alguns articles rebaixats, tots encara en el desembre amb l'esperança que arribi el fred de debò per tal de millorar una campanya de tardor que no ha estat dolenta, ja que d'alguna manera s'han pogut aprofitar de fires i esdeveniments a ciutat com el Festival Lluèrnia, la Fira de Sant Lluc o la Fira Orígens, entre altres.
El temps no ens acaba d'ajudar, vale? En aquests moments hauria de fer molt de fred per tot el tema, sobretot d'abrics o prendes d'un preu elevat, no? Com poden ser també sabates o un complement d'aquell que dius, ostres, ara me'l poso durant l'hivern. Això és el que ens falta, esperem que, bueno, que arribi el desembre congelat i que realment pues, ens aporti doncs, aquest fred, però bueno, les ventes han anat regular tirant a bé.
La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot també valora positivament la iniciativa de l'Ajuntament d'Olot de col·locar uns sensors al nucli antic per mesurar el flux de persones i l'activitat que hi fan al centre de la ciutat.
Bueno, això està bé, són iniciatives i són, bueno, en definitiva són estadístiques, no? I tot això ens pot ajudar bueno, a veure realment quins fluxes, quanta gent passa, si hi ha gent només de pas, si hi ha gent que és de treball, si hi ha gent que realment ve i llavors fa com compres, tot el que sigui estudis, si s'analitzen bé i s'estudien i es poden tenir aquestes dades, benvinguts seran.
Des de l'ACO esperen, com sempre, que la campanya de Nadal els ajudi a fer la remuntada necessària en vendes per tancar l'any amb els millors números possibles.
I en aquesta línia, l'Agència Catalana del Consum desplega una campanya per controlar els preus dels productes a més de 80 empreses durant aquest Black Friday. L'any passat, la Generalitat va controlar els preus de 55 empreses i va obrir 41 expedients sancionadors. La campanya del Black Friday comença avui divendres i s'allargarà també fins dilluns amb el Cyber Monday. Natàlia Moreno.
Cyber Monday i el Black Friday al novembre, Sant Valentí al febrer, els Prime Days a l'estiu. Són multituds els dies en què els comerços ofereixen descomptes en tots o en alguns dels seus articles. La gent ja no s'espera comprar per rebaixes. Hi ha ocasió per comprar durant tot l'any. Precisament aquest divendres és l'anomenat Black Friday, una jornada que s'enganxa al batejat com a Cyber Monday, que serà dilluns i que també és un dia per gaudir d'avantatges en diferents botigues. Però hi ha empreses, sobretot les més grans, que aquests dies ja han fet aquests descomptes o directament els allarguen durant tot el mes de novembre. Però cal anar amb compte. Moltes vegades una cosa és el que s'anuncia i l'altra la realitat. Ho adverteixen tant les associacions de consumidors, Facua i Locu, com l'Agència Catalana del Consum. Precisament el Departament d'Empresa i Treball, a través de l'Agència Catalana del Consum, ha desplegat una campanya per controlar els preus dels productes. De fet, durant la passada campanya de Black Friday, Empresa i Treball va realitzar actuacions de control de preus sobre 55 empreses de sectors com el tèxtil, els electrodomèstics o articles de la llar. Enguany, la xifra augmentarà fins a les 80 empreses controlades. Un seguiment i anàlisis que es fa sobre uns 3.000 productes, la gran majoria dels quals en canals de venda per internet. Isidor García, director de l'Agència Catalana del Consum, apunta que analitzen.
Bé, nosaltres intentem comprovar bàsicament les condicions de venda de productes. Publicitat, que sigui correcta i adequada i veraç, i evitar publicitat enganyosa. I també, no només l'Agència Catalana, sinó que el Departament, a través de la Direcció General de Comerç, també ha endegat una altra campanya de comprovar en els establiments actuacions que puguin afectar la competència deslleial.
Les recomanacions pels consumidors per part de l'agència són extremar les precaucions amb la compra per internet, comprovant si la pàgina web és segura, revisar la descripció del producte i comparar el preu original amb el rebaixat.
Jo crec que és molt important recordar-li a la gent que comprovi, si compra a través d'internet, que comprovi en quins portals vol fer la compra. Que sigui una compra segura, que si és possible comenti amb qui cregui que li pot donar confiança d'aquell lloc i si no, per descomptat, que tingui molt en compte que l'adreça del web ha de començar amb HTTPS i que ha de trobar-se amb un cadenat tancat a baix, a la mateixa pàgina, que són condicions magnífiques de dir, estem en una pàgina segura.
A més, l'Agència Catalana del Consum ha posat en marxa a les xarxes socials aquests dies una campanya divulgativa per compartir informació pràctica per comprar de forma més responsable i segura aquest Black Friday. Sota el lema Estem Tips, es donen consells adreçats especialment als consumidors més joves per fer un consum responsable i meditat i també evitar les compres impulsives.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I I avui en successos una persona ha resultat ferida aquest matí a Olot després de ser atropellada a la plaça Clarà, tal com ha pogut saber aquest mitjà a través dels bombers. L'avís s'ha rebut quan passaven pocs minuts de 3:15 del migdia. Conseqüència de l'accident, una persona ha hagut de ser evacuada pel SEM. Al lloc del succés s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers. Precisament aquest dijous també a la tarda una persona també va resultar ferida en un atropellament al carrer Miguel de Cervantes d'Olot. També ahir una persona va resultar ferida, com dèiem, en un accident al carrer Bisbe Vilanova. En aquest segon cas, un cotxe es va encastar en un edifici. I seguim parlant d'altres temes, presenten la nova gamma de productes gastronòmics sostenibles. Coincidint amb el desè aniversari de la plaça Mercat d'Olot, s'ha estrenat el resultat del projecte Mimba. Es tracta d'una iniciativa que es basa en donar una nova vida als aliments, reduint el malbaratament alimentari. Cada parada de la plaça Mercat guardarà aquests productes i s'establirà un circuit de recollida conjunt. L'encarregat de desenvolupar aquestes gammes ha estat el xef Pere Planagomà, Roger Isern.
Coincidint amb el desè aniversari de la plaça Mercat d'Olot, que es va celebrar aquest dijous, s'ha presentat una iniciativa innovadora. El seu principal objectiu és donar una nova vida als aliments, és a dir, reduir el malbaratament alimentari al màxim per aprofitar qualsevol benefici dels productes. A banda, s'aposta per l'economia circular, el comerç de proximitat i de quilòmetre zero. El projecte compta amb una subvenció dels fons econòmics europeus Next Generation amb l'objectiu de dinamitzar i enfortir el comerç local. Tot plegat neix amb la voluntat de convertir una Mimba en un nou producte gastronòmic, tasca que ha dut a terme el xef Pere Planagomà.
La plaça Mercat una altra vegada va un pas més enllà en quant a la sostenibilitat i la Mimba que genera ella mateixa. Jo des d'una perspectiva de cuiner el que he fet és desenvolupar uns productes amb la Mimba que el mercat genera. Són unes Mimbes de proteïna, de la carn, del peix, dels llegums, i està traduït en 6 productes.
Cada parada de la plaça Mercat d'Olot guardarà els productes, que són un total de 6. 3 són brous, un de peix, un de llegums i l'altre d'escudella. A banda, també hi ha el ranciet, greix per elaborar rostits, sofregits, etc. Planagomà també destaca els altres 2 productes i els detalls que contenen.
Una vinagreta, entesa com oli en vinagre, i un suc fermentat de peix, una sal de muntanya, que és una sal també grossa amb el fermentat de peix a dintre, i el tercer és el ranciet. És aquest sabor oblidat, també aquesta grassa enranciada amb baiona, fuet, llonganissa fregida. Tot això per crear uns nous sabors del mercat per la Garrotxa.
Aquest dissabte, Pere Planagomà oferirà tallers demostratius amb aquests productes. Serà a l'aula de tast de la plaça Mercat d'Olot de 9:45 del matí a 12 del migdia. Durant aquest temps, el taller es repetirà cada mitja hora i es demana confirmació d'assistència al correu electrònic olotmercat@gmail.com.
I meteorols catalans denuncien que es critiqui la tasca de l'AEMET durant la Dana a la Comunitat Valenciana. Defensen que la informació facilitada va ser perfecta i que es va fer una feina precisa. Es mostren descontents davant l'aparició de notícies falses i la intenció de dur la gestió de l'Agència Estatal de Meteorologia per la via judicial. Creuen que aquests atacs volen ser una cortina de fum davant la mala gestió que s'han fet en certes institucions.
Un mes després dels estralls del temporal Dana, la Comunitat Valenciana es fan balanços i es busca què va poder fallar en la gestió de prevenció de les inundacions. Un dels estaments que ha aparegut més en els debats especialment polítics ha estat la gestió que va fer l'AEMET, Agència Estatal de la Meteorologia. Durant aquest mes hi ha hagut notícies sobre si els avisos van arribar en el moment correcte, si la comunicació dels responsables havia estat traslladada a la població o si l'agència havia previst el que finalment va passar. Una sèrie de dubtes i acusacions que en el col·lectiu de meteoròlegs catalans no ha agradat gens. Un dels membres és Luis Mi Pérez, que es mostra contundent sobre aquest fet en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
I hem vist que aquesta gestió de la catàstrofe ha estat nefasta. Des del minut 1 o des del segon 0, i bona mostra, doncs, són totes les informacions que van sortint. El que passa és que, com potser les persones o els estaments, institucions, en aquest cas no sabem si del País Valencià o de l'Estat, doncs que no han fet bé la seva feina, intenten enterbolir doncs, fent, podríem dir, cortines de fum.
Pérez també remarca que no es pot negar la feina ben feta que va fer l'AEMET i, fins i tot, aprofitar el moment per crear notícies falses. Detalla que la meteorologia és una ciència i que, en aquest cas, els avisos van ser facilitats de forma correcta i en el moment que tocava. Considera que no es poden crear cortines de fum.
Les informacions cada vegada són més falses en tots els àmbits i la meteorologia no se n'escapa. Però el que sí que podem dir que ja no pot traspassar una línia vermella és acusar, fins i tot intentant, com s'ha intentat, posar demandes judicials per part de pseudo-associacions d'extrema dreta, la bona feina que s'ha fet des de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Diferents meteoròlegs catalans ja han fet públic el seu descontentament i demanen que no es critiqui el seu col·lectiu després d'una catàstrofe a la Comunitat Valenciana que ha deixat més de 200 de víctimes mortals.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. Radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I els vermuts musicals s'incorporen a la Fira del Pessebre d'Olot, que se celebrarà del 6 al 8 de desembre. Es donaran a terme més d'un centenar de propostes, parades de pessebres i activitats que estaran repartides pels diferents espais de la ciutat. Aquesta fira representa el tret de sortida de la campanya de Nadal.
Olot tornarà a acollir una nova edició de la Fira del Pessebre. Un dels objectius d'aquesta fira, que representa l'inici de la campanya nadalenca, és el de potenciar l'activitat comercial i les activitats econòmiques de la ciutat. Enguany es manté l'estructura de les altres edicions repartint les parades, casetes i les activitats per diferents llocs d'Olot. Durant aquests dos dies de fira hi haurà els artesans pessebristes a la plaça Esteve Ferrer, el mercat de Nadal quilòmetre zero a la plaça Major, una nova activitat com la carpa de tallers familiars d'artesania nadalenca, una seixantena de parades de productes de Nadal i el mercat de col·leccionisme i andròmines a la plaça Hospital el dia 7. A més, també hi haurà propostes lúdiques durant el dia i el gegantó Tió, que tornarà a sortir amb la cercavila de Sant Esteve fins a la plaça del Carme. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vaireda, explica la importància de la fira per la ciutat.
Tenim una mica l'estructura que ja hem anat fent cada any, de tenir la fira repartida en diferents espais per poder donar joc a tots els comerços i a totes les activitats que hi ha en els diferents espais. Continuem centrant molt, i l'anomenem Fira del Pessebre perquè podem disposar d'una bona colla de parades d'artistes que plantejaran propostes de figures de pessebre tradicionals del pessebrisme català, i ens sembla que aquest és un element diferenciador respecte a altres fires que es poden fer al país.
Nadal en moltes ocasions és sinònim d'alegria i família. És per això que a la Fira del Pessebre d'Olot no hi faltarà la música per celebrar aquestes dates tan assenyalades. Durant els dies que duri la fira hi haurà una desena de propostes musicals, diferents entre elles, que es duran a terme en diferents espais d'Olot. Una de les novetats respecte a altres anys és que s'incorporen els vermuts musicals nadalencs.
Aquest any com a novetat hi afegim també una proposta de vermuts musicals, que aquesta és una novetat amb tres vermuts cada dia un, el dia 6, el dia 7 i el dia 8, a la plaça Major, a la plaça Catalunya el primer, i dos al Firal, que és on es concentra una bona part dels establiments que ofereixen, doncs, o poden oferir vermut, i per tant és un element també per intentar dinamitzar aquest espai, no només de tarda, sinó també els matins i el migdia.
D'entre les 10 propostes musicals que hi haurà del 6 al 8 de desembre hi apareixen noms com Cesc Sant Salvador, Bongo Beat, Double Chic, Mic Bama Montse o Sweet Cavaliers amb el seu jazz, entre d'altres.
I del Nadal anem a Besalú amb la Ratafia, perquè a Besalú acull aquest cap de setmana la 31a Fira de la Ratafia. Dissabte serà el torn del concurs i diumenge de la resta d'actes. Es tracta d'unes dates ja consolidades al municipi i que des del consistori qualifiquen com una de les més especials. I assisteixen visitants d'arreu buscant descobrir nous sabors de la ratafia, un licor que té adeptes de molts punts de Catalunya que també venen aquests dies a Besalú com a productors.
La ratafia agafa el protagonisme aquest cap de setmana a Besalú amb una nova edició del concurs i la fira dedicats a aquest licor tan prestigiós a la Garrotxa. és la 31a edició d'un acte ja consolidat al municipi i que té com a principal objectiu donar valor a aquella gent de Besalú que fa ratafia des de fa molts anys. Per això es va crear el concurs que enguany se celebra aquest dissabte a les 6 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. En aquesta tria es busca la millor ratafia del poble any rere any, que tingui unes característiques úniques i sobretot un sabor diferencial. Un dels experts a casa nostra sobre la ratafia és Xavier Codina, elaborador de la ratafia Rosset. En una entrevista a la finestra d'Olot Televisió ha destacat el nivell que hi ha en els concursos de Besalú.
A Besalú, per molta gent que hi hagi que fa ratafia, poden arribar a una vintena, 25.
Sí, màxim.
Sí, i aquesta gent s'hi fixen molt en tots els ingredients que hi posen, els escullen molt bé, i a vegades és difícil trobar una ratafia que sobresurti més que les altres que hi ha en el concurs. Sí.
A banda del concurs de ratafia durant dissabte, diumenge és el dia amb més actes a Besalú. Se celebra la Fira de la Ratafia, amb un mercat artesanal com a gran protagonista al Prat de Sant Pere. A partir de les 11 del matí hi haurà música a la plaça de la Llibertat i a la 1, en aquest mateix espai, s'escollirà la que serà la millor ratafia del 2024. També hi haurà moment per l'obertura de la que ho va ser el 2023, a càrrec de Paquita Serra. Tot plegat es tancarà la tarda amb sardanes a partir de les 5. La tècnica de l'Ajuntament de Besalú és Maria Fauró.
Per nosaltres és una de les fires més entranyables que tenim. Besalú és un lloc turístic i fem moltes fires durant l'any, però aquesta fira ens dona un plus, un reconeixement a un licor que és tradició a tot Catalunya, però que evidentment a la comarca de la Garrotxa ho és. I es fa palès perquè la gent de Besalú participa en aquest concurs que fem cada any.
El concurs i la Fira de la Ratafia de Besalú se celebren aquest cap de setmana a Besalú, en uns dies on precisament aquest dissabte el municipi també organitza una encesa de llums de Nadal amb la participació de diferents col·lectius a partir de les 6 de la tarda.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports... La Unió Esportiva Olot visita l'Europa de Dai Benítez. Serà un partit especial per Pedro Dolera, que va ser entrenador del conjunt barcelonès durant 6 anys. Els olotins hi arribaran amb un equip plegat de baixes, algunes de molt sensibles, com les de Marc Mas. Guillem Guardiola.
L'Europa de Dai Benítez. Aquest és el pròxim rival de la Unió Esportiva Olot. Abans no arribi, segurament, un dels dies més especials de la vida dels jugadors. El partit contra el Sevilla de Copa del Rei. Abans, però, el bloc capitanejat per Pedro Dolera visita un camp difícil, complicat i històric com el Nou Sardenya. L'exjugador del Girona i exentrenador de l'Escala, Adai Benítez, ha agafat les regnes de l'equip aquesta temporada i, malgrat haver-se comportat de forma irregular, és a només 2 punts del play-off, amb un partit encara per jugar. Dolera fa aquest anàlisi del conjunt barcelonès.
Bueno, és un equip... Que és capaç de fer el millor i el pitjor, és a dir, crec que és el més golejador i el més golejat. Té jugadors molt verticals, és un equip que juga molt directe i que va per feina, i que al camp seu pues, bueno, crec que portaven 2 anys sense perdre, solament havien perdut amb nosaltres l'any passat a Copa Catalunya i aquest any amb el Lleida, Sant Andreu encara no ha acabat.
L'Olot no hi arriba en el seu millor moment, 2 punts dels últims 12 i amb molts jugadors a la infermeria, com Marc Mas, Gerard De Marco, Bernils i Manzano. Serà un enfrontament molt especial per Pedro Dolera, que torna a la que va ser casa seva durant 6 anys.
Per mi, pues, anar a Sardenya és tornar a casa. Són 6 anys de la meva vida i crec que serà l'entrenador de més partits allà, amb un club com aquest, amb la dificultat que té, i bueno, sempre és un goig. La meva dona viu allà, vull dir, tothom, la família, és important, i serà un partit difícil i especial a la vegada.
El partit corresponent a la 14a jornada de Lliga entre Europa i Unió Esportiva Olot es jugarà a les 6 de la tarda d'aquest dissabte al Nou Sardenya. El maig es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot i també per Olot Televisió i la xarxa de televisions locals.
I això pel que fa a la Unió Esportiva Olot, la Vuelta a Espanya arriba a Olot per primer cop. Els millors 200 ciclistes del planeta sortiran des de la ciutat el 28 d'agost de l'any que ve, del 2025. Serà la 6a etapa de la competició que anirà cap a Andorra, on hi haurà la primera arribada en alt de la cursa.
Una etapa de la Vuelta a Espanya 2025 sortirà des d'Olot. Una de les curses ciclistes més importants del món aterrarà a la ciutat el pròxim estiu i ho farà en la seva 6a etapa, un tram que sortirà des d'Olot el dijous 28 d'agost i anirà cap a Andorra, on hi haurà la primera arribada en alt de la cursa. L'Ajuntament d'Olot ja va apuntar fa uns mesos la idea que la ciutat es posicionés durant els pròxims anys per acollir una prova del Tour de França. En aquesta línia, el consistori va fer fa unes setmanes la petició perquè una etapa de la Vuelta a Espanya sortís des de la ciutat. Una petició que finalment ha estat acceptada. Així ho celebra l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Perquè a més el moment de la sortida és especialment atractiu, en el sentit que els corredors arriben dues hores abans i interactuen doncs, amb l'afició, amb qui tingui ganes de fer-se fotografies amb ells, de signar autògrafs, de veure com fan l'escalfament previ a la sortida. Això no havia passat mai a la nostra ciutat i la veritat és que és, per als amants del ciclisme és una notícia molt, molt bona.
Aquesta serà la primera vegada que una cursa internacional d'aquestes característiques surti des d'Olot. Berga així ho assegura i remarca la importància que té per a la ciutat acollir aquesta prova.
No, per descomptat que no, és a dir, alguna vegada havia passat, l'etapa de la Vuelta havia passat per Olot, únicament com a recorregut, però tenir una sortida o una arribada no havia passat mai a la nostra ciutat. De fet, no ha passat ni a Girona. Girona és l'única capital de província d'Espanya on no ha sortit ni arribat mai una etapa de la Vuelta. I en aquest cas doncs, els organitzadors han escollit la nostra ciutat doncs, per fer la sortida.
La Volta a Espanya 2025 s'iniciarà des de Torí, al Piemont italià, on es disputaran les primeres tres etapes. La presentació oficial de la Volta a Espanya, que arriba a la seva 90a edició, es farà el 19 de desembre.
Efectivament, aquí hi ha hagut una progressió molt important en la nostra ciutat, també acompanyada d'aquesta capitalitat mundial del ciclisme que es dona a la ciutat de Girona, però tenim corredors com en Periques o com en Safra, que en aquests moments han fitxat pels grans equips. De fet, en Periques ha fitxat per l'Emirates, per l'equip d'en Pogacar, i l'altre, en Safra, ha fitxat per l'equip que lidera en Remco Evenepoel. Estem parlant de la màxima competició, són corredors en progressió, són molt joves.
La Volta a Espanya 2025 s'iniciarà des de Torí, al Piemont italià, on es disputaran les primeres tres etapes. La presentació oficial de la Vuelta a Espanya, que arriba a la seva 90a edició, es farà el 19 de desembre.
I això és tot de l'informatiu d'avui, divendres 29 de novembre del 2024. Sabeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dia i gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.